Hem de parlar. El programa de la tarda de Catalunya Ràdio.
Molt bona tarda. Avui parlarem d'un home molt poderós. Molt. No és Bill Gates. Tampoc és Obama. És un home que va regnar un imperi amb tan sols 9 anys. I aquí envolten grans misteris 3.000 anys després de la seva mort. No se sap qui va ser la seva mare ni per què va morir amb tan sols 19 anys. El que sí sabem és que sobre la seva tomba plana la llegenda d'una maledicció. Parlem del faraó egipci Tutankamon.
La mort s'abatrà sobre aquell que gosi destorbar el descans del faraó.
El 26 d'abril de 1922, l'arqueòleg Howard Carter i el seu financer i mecenes, Lord Carnarvon, entren a la tomba de Tutankamon, a la vall dels Reis d'Egipte. Feia 5 anys que la buscaven. Mesos després, el 4 d'abril de 1923, Lord Carnarvon mor en estranyes circumstàncies. La premsa de tot el món es fa ressò de la notícia. Neix el mite de la maledicció de Tutankamon. Així feia la crònica dels fets al diari La Vanguardia.
El Caire, dissabte 7 d'abril de 1923. Tots els diaris publiquen extenses biografies de l'eminent egiptòleg anglès Lord Carnarvon, que acaba de morir al Caire. Els despatxos de Londres fan notar que és absolutament inexacte que la malaltia de Lord Carnarvon hagués estat originada per la picada d'un insecte verinós. S'afegeix, per tant, a aquests despatxos que l'excés de feina que es va imposar a l'arqueòleg durant els darrers temps, amb motiu de les excavacions practicades a la Vall dels Reis, constitueixen la principal causa de la seva mort. Tant els diaris de Londres com els de París recorden que quan es va saber que el Lord estava malalt, alguns egiptòlegs, molt versats en ciències ocultes, afirmaven que es tractava d'una venjança del monarca Tutankamon, a qui l'egiptòleg havia pertorbat el repòs etern, i van aconsellar els col·legues del Lord Carnarvon que no insistissin en les excavacions. L'egiptòleg havia estat víctima de les divinitats subterrànies, les forces ocultes que, segons es diu, disposaven els sacerdots de l'antic Egipte, poden obrar a través dels segles?
L'heu reconegut, oi? No cal que us digui que aquest reporter d'època és el nostre company Pep Ruiz. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolta'm, acostumats com estem a que ens facis una mica biografies insòlites i ens portis connexions amb mòbils encara més insòlites, no volíem deixar escapar l'oportunitat de convidar-te.
Aquí estem.
Perquè ens facis de cronista en aquesta recreació dels misteris i descoberta de Tutankamon o Tutankamon. Perquè he vist que tu deies Tutankamon tota la vida, que he sentit Tutankamon, jo.
Jo diria que Tutankamon.
Sí?
Sí.
Aquests misteris els resoldrem avui, els de Tutankamon o Tutankamon, també?
Doncs no ho sé, però en tot cas el que sí que puc assegurar és que en els propers minuts tindrem ensurts, eufòria, esperances, pors, defalliments.
Vols dir,
sí,
Pep Ruiz?
Sí. Per començar bé la setmana.
Sí? Cal que ens hi posem a passar por, ara?
Sí, dona, jo t'acompanyo, eh? Tu m'agafes de la maneta, si vols.
Mira, me'n refio de tu, però per si de cas ens ajudarà una altra persona.
Bé.
Núria Castellano és egiptòloga i coordinadora de l'exposició Tutankamon, que podeu visitar al Museu Marítim de Barcelona si voleu viure de prop els misteris d'aquest faraó. Núria, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer misteri, Tutankamon o Tutankamon?
Com diu el Pep, Tutankamon.
Tutankamon.
Per nosaltres, però ja ens entenem també si dius Tutankamon.
Però per què he dit Tutankamon ara jo? Perquè ho he sentit molt a dir.
Perquè aquí sempre s'ha dit Tutankamon, però realment potser la gent no sap l'etimologia de la paraula i potser si la sabés...
No, bueno, normalment si hi ha molta tradició egiptològica, diguéssim, de caire anglès, llavors normalment ells parlen de Tutankamon, i per això nosaltres ens arriba també Tutankamon, quan hauria de ser Tutankamon, però bueno.
Molt bé. Abans, però, de la mort del Lord Carnarvon i de la llegenda de la maledicció, els diaris també es van fer ressò de la troballa de la tomba del jove faraó Tutankamon. Per què era tan important aquesta troballa, Núria?
Bé, perquè en aquell moment era la primera tomba reial que es trobava intacta. Llavors, doncs, suposava que ningú havia entrat i que...
Què vols
doncs...
dir, que les altres havien estat saquejades?
Sí. És a dir, no hi havia hagut cap tomba reial que s'hagués trobat intacta, ni la de les piràmides ni la d'altres tombes. Llavors aquesta era la primera que es trobava intacta i llavors doncs, es podia saber realment què és el que enterraven amb un faraó, que fins llavors havien fet conjectures de què és el que podia portar, però no se n'havia trobat cap.
Després, amb el Pep, doncs, farem un viatge a través d'un breu recorregut a través d'aquest sepulcre de Tutankamon i descobrirem qui va ser aquest faraó, però primer mirarem una mica de treure l'entrellat de tota aquesta llegenda de la maledicció de la seva tomba. A veure, a part del Carnarvon, va morir algú més en estranyes circumstàncies després d'haver entrat a la tomba?
Doncs sí, algunes de les persones que havien entrat, diguéssim que van tenir una mort una mica sobtada. És a dir, gent que aparentment no estava malalta, de cop i volta morien o patien algun accident i la gent ràpidament mirava i deien, ostres, mira, aquest va entrar o va visitar la tomba. I llavors, doncs, lògicament, per ells, en la seva estranya lògica, doncs...
Però, clar, deixa'm ser una mica escèptica en aquest sentit.
Sí.
Podien ser casualitats, totes aquestes morts?
Home, jo crec que sí. Fins i tot, ja en parlarem, fins i tot la de Lord Carnarvon, també.
Alguns científics també han volgut dir-hi la seva, a propòsit de tot això, crec, Núria?
Sí, de fet, fa relativament poc es feia un estudi de... es feia un estudi conforme potser l'aire de la tomba tenia algun tipus de
allò bactèria. Allò havia estat tancat tant de temps allà.
Que, clar, diuen que potser sí, hi ha algun fong que podria provocar que una persona de l'estat en què estava Lord Carnarvon, que el pobre també estava una mica cascadet.
Home, ningú havia ventilat gaire allò, eh?
Com?
No
s'havia ventilat, home, obrint una mica
mira
les finestres.
Mira que ho diuen, eh? S'ha de ventilar
home, 3.000
a les cases.
Anys, em diràs tu.
S'ha de ventilar. Home, 3.000 anys, una casa tancada.
Que qualsevol es mor.
Home,
no pots entrar.
Sí, com sigui, la cronologia dels fets que acompanyen la mort de Carnarvon després d'entrar a la tomba del faraó bé podria ser l'argument d'una novel·la negra. Jo no sé si heu llegit algun còmic de Tintín.
Mm-hmm.
Us agrada?
Sí, tant, molt.
Crec que Hergé es va inspirar en aquests fets de la tomba de Tutankamon per escriure alguns dels viatges i aventures de Tintín. Bé, parlem d'aquesta cronologia, una cronologia amb tres dies claus.
28 de febrer de 1923, després de l'obertura oficial de la cambra funerària de la tomba de Tutankamon, Lord Carnarvon, acompanyat de la seva filla, es retira a descansar a Assuan. Pateix la picada d'un mosquit a la galta i una infecció posterior mentre s'afaita amb la navalla.
Ai.
14 de març de 1923, davant la gravetat de la ferida de Lord Carnarvon, la seva filla el trasllada a l'hotel Continental Savoy del Caire. L'habitació es transforma en un hospital improvisat. 5 d'abril de 1923, mor Lord Carnarvon. En el moment del seu últim sospir, una apagada de llum va deixar el Caire a les fosques. A la mateixa hora, a Anglaterra, mor la gossa del Lord Susi després d'udolar molta estona de tristesa, la pobra.
Ai... Bé, fos quina fos la causa de la seva mort, el fet és que en els darrers anys, en els darrers concretament 5 anys de la seva vida, Carnarvon es va deixar una fortuna buscant la tomba d'aquest faraó desconegut. Una tomba que l'arqueòleg i egiptòleg Howard Carter assegurava que havia d'estar per nassos a la vall dels Reis. Cronista, ens situes?
640 quilòmetres al sud de les grans piràmides de Giza és on hi ha aquesta vall, la vall dels Reis. Una vall que els arqueòlegs havien de fet abandonat pensant que no trobarien res, però vet aquí que apareix un jove artista anglès, Howard Carter, algú que tenia pocs amics, no es va casar, va aprendre àrab i no tenia un duro, o no tenia una lliura egípcia.
Clar, no tenia nòvia tampoc, no?
Tampoc,
pues
clar.
Tenia una de temps per buscar tombes,
aquest home. S'hi podia dedicar tranquil·lament. Coneix un home ric, aquí tenim l'aparició del nostre Lord, que es gasta una milonada en sous per a treballadors i li fa una caseta a Carter perquè estigui allà bé, allà al costat de la vall. Esclata la Primera Guerra Mundial, Carter ho aprofita per repassar llibres i documents. Encara tenia més temps i se n'adona que falta un rei. Atenció!
Calla!
De tota la història hi ha alguna peça que aquí falla.
Que no sigui Tutankamon, aquest.
Que no sigui ell. Doncs sí.
Hi havia molts misteris al voltant de Tutankamon, Núria. No sabien, faltava un rei, no? Com va anar?
Doncs la veritat és que Howard Carter estava una mica obsessionat amb el tema. És a dir, que quan arriba a Egipte i comença a excavar en altres jaciments i llavors doncs, li parlen d'aquest faraó del qual s'havia trobat algun objecte però que no s'havia trobat la seva tomba, comença una mica a obsessionar-se, no? Potser perquè és això, té tant de temps que no té altra cosa que fer.
No té nòvia.
Així que doncs, el que fa una mica és... té la seva idea, diguéssim, és buscar la tomba. El que li falten dues coses molt importants, diners i un permís d'excavació. I aconsegueix les dues coses quan, de casualitat, troba aquest personatge tan excèntric com era Lord Carnarvon. I una mica, doncs, el que fa és això.
I per accelerar això, i gràcies a la guerra, Carter va pensar, saps què, com que en pic i pala no hi anem, doncs bombardegem una mica la cosa. Va dividir la vall en quadrícula i va començar a bombardejar. Una mica per aquí, una mica per allà...
Sí que tenia temps i diners, sí, perquè, clar...
Però així tot passarà els anys. 1917, 1918, 1919, 1920... Ai, 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 que no trobem res. I els carrers s'acaben 1920, 1921... Amb una via de tren fet expressament, s'havien mogut milers de tones. 1922, Carter anava cap a la vall sense saber que la seva vida canviaria per sempre aquell dia, perquè els obrers havien trobat una escala i uns segells a la porta. Al matí següent, Carter envia aquest missatge a Carnarvon.
Meravellós descobriment a la vall. Magnífica tomba amb segell intacte. Hem tornat a tancar. Esperem la seva arribada. Enhorabona.
No sé si en aquells moments, quan van descobrir una escala, una porta sellada, van dir calla. Sabien el que estaven a punt de trobar?
En principi sí, perquè d'una banda la vall dels Reis s'enterraven doncs, els reis, a part també de gent de la família i els funcionaris, però a part aquests segells dels quals es parlava ara són el nom de la necròpolis i el nom del faraó. I pels segells que van veure ja deduïen que era una tomba d'un faraó. I més endavant, fins i tot, ja va posar el nom de Tutankamon.
Ara, entre nosaltres, Núria, el que esperaven trobar també era un gran tresor?
Sí.
Buscaven diners?
No, més que... Bueno, diners suposo que en un
bé,
segon
diners,
terme,
diners en un segon dir, terme, eh?
Joies... És a dir, joies, perquè en aquell moment...
Després de la inversió de tants anys...
Clar. No, a més és que en aquell moment no hi havia una llei de protecció del patrimoni, de manera que Lord Carnarvon el que devia pensar és, amb tot el que he invertit aquí, si trobo una tomba, trobo algun tresor o alguna cosa que jo després pugui revendre, doncs fantàstic, aquesta inversió que he fet, la recupero. Però no comptava amb que el govern egipci va dir, això s'ha de quedar aquí.
Mare de Déu, senyor, bé, ens hem quedat amb unes escales, amb una porta sellada
estem
i amb un missatge.
Entrem. Doncs mira, nosaltres entrarem ràpid, però Howard Carter va haver d'esperar dues setmanes, perquè clar, com que el mecenes pagava, va enviar-li una carta, aquesta que hem escoltat fa uns instants, i va esperar que arribés.
No es podia obrir sense la presència del Lord?
No, va dir, xato, espera't.
Que vinc!
Espera que vinc, eh?
Que porto la
però,
clau!
Clar, dues setmanes. T'ho imagina't la desesperació de Carter allà dues setmanes.
Home, que portava rascant-se. Set anys. Home, després de set anys...
Home, set anys tens unes ganes ja d'obrir la porta, que no vegis. Bé, va trigar dues setmanes a arribar des d'Anglaterra. Arriba. I per primera vegada, atenció, en 3.000 anys, aconsegueixen passar per un passadís cap a una altra porta segellada. Què hi havia al darrere?
Què hi havia al darrere, Pep Ruiz?
Doncs bé, l'exposició del Museu Marítim us recrea això i nosaltres hem demanat la descripció de tres punts vitals a tres visitants, començant per aquest.
El primer que troben, entren a la bancambra i el que és com un gran magatzem ple d'objectes que ben bé no saps què són, però si t'hi fixes veus una mena de carro a l'esquerra, tres taules o llits amb caps d'animals, una vaca, hi ha un tro a sota, tot amuntegat com si fos un magatzem, sembla realment un magatzem.
Núria, quina frustració, no?, obrir una primera porta i trobar-te amb tot això.
Ui, no. Aquí caldria dir de què estava fet tot això. És a dir, tot el que veu són fusta revestida d'or i altres materials.
Això no era tot, no era una
vaca normal. Era una vaca molt especial.
Tot i que al visitar el museu sí que té la sensació de que allò tampoc no és...
Bueno, a veure, el que passa és que...
Perquè està molt amuntegat tot, allò posat de mala manera. Que
I
dius,
sobretot, home... sobretot perquè la gent que va veure l'exposició sap algo que no sabia Howard Carter.
Ja,
i és
el que hi hauria
després. El sarcòfag, la màscara, i clar, el que tu t'esperes és... Jo entro i el que vull veure és això, la màscara i el sarcòfag.
Però ells van estar, si més no, satisfets amb aquesta primera troballa?
No, doncs justament per això no, perquè ells el que esperaven trobar era el sarcòfag amb la mòmia plena d'amulets. I quan van començar a mirar, i van veure que no hi havia res, van dir... Carai, aviam si això no és una tomba i és com una espècie d'amagatall.
D'amagatzem, Pep, continua fent-nos de guia.
Doncs resulta que a la dreta, allà al fons, van veure que hi havia una altra porta segellada, tancada. Era el moment crucial. Es tractava d'una tomba reial intacta, encara que incompleta, però van deixar el moment àlgid per al dia següent. Van dir, saps què, anem a dormir.
No!
Sí, això és el que van dir ells.
Segur que devien dormir poc i malament.
De fet, gens, perquè en secret van tornar a picar i a picar, van entrar de nit, perquè van dir, okay, jo no m'aguanto, jo aquí no m'aguanto, jo vull saber què és el que hi ha.
No deu haver cap altre moment més emocionant per un arqueòleg que aquest, no? El d'estar picant endavant d'una porta on darrere hi ha segurament 3.000 anys d'història.
Doncs sí, la veritat és que sí. El fet de saber doncs, que ets el primer en entrar en aquest lloc i no saps el que hi ha, doncs aquest misteri, doncs sí. Jo també crec que aguantar-te una nit, vaja.
Clar, que dius no. Que fas allà al llit durant voltes.
Pep, Quan van tirar a terra aquesta porta segellada, què hi van trobar?
Que ens ho expliqui i ens ho descrigui, aquestes emocions, que hi van trobar un altre visitant de l'exposició.
Estamos en la cámara funeraria. Son como, bueno, es una especie de habitación gigante de oro y no es una, son cuatro, hay una dentro de otra. Es como una especie de matrioska rusa y van reduciéndose de tamaño. Están todas forradas de oro por fuera y están todas llenas de inscripciones. Y están abiertas para que veas que hay una dentro de la otra. En el Cairo esto está dispuesto de diferente manera porque están separadas. Pero cuando supongo que lo abrieron, se encontraron con esto.
Impressionant, eh? Mm-hmm. Però ells m'imagino que encara volien anar més enllà, Núria. Volien veure-li la cara al faraó.
Doncs sí, sí, no es van contentar amb les quatre caixes, les quatre capelles daurades, sinó que van anar a veure què hi havia darrere de la quarta capella.
Pep, els sarcòfags, tots els detalls, també es descobreixen a l'exposició?
També.
Tot? Ho veurem tot?
Ho veurem tot. I aquestes són, per acabar, les sensacions de qui les va redescobrir també la seva manera, perquè aquesta visita, aquesta exposició, intenta que, en part, tot això que hem explicat avui per ràdio també s'aconsegueixi. Les sensacions de Carter i Carnavon, doncs tu també les tinguis a l'exposició. Així és com vivia l'últim moment en el qual descobreixes realment a Tutankamon, segons aquesta noia.
Nada, aquí nos encontramos con tres sarcófagos, uno metido dentro de otro, dos son de madera, y luego está otro dentro, que es el de oro, y dentro del de oro nos encontramos ya la momia, con la máscara también de oro, y que representa la cara, las facciones reales de Tutankamón. Luego dentro de las vendas podemos encontrar amuletos también, todos de protección, sobre todo por el tema de las maldiciones y todo eso.
Segurament sempre hi haurà misteris i informacions a resoldre sobre l'antic Egipte. De fet, ara que han passat tants anys, quan dic tants, són moltíssims anys des del descobriment de Carter, continuen havent notícies que ens parlen de noves troballes a la Vall dels Reis.
Com aquesta, ja que he fet avui de cronista, aquesta la trobàvem fa 4 dies. Arribava 83 anys, 3 mesos i 7 dies més tard del descobriment de Carnavon i Carter. I diu que el cap del Consell Suprem d'Antiguitats d'Egipte anuncia que creu que la tomba KB-63 pertany ni més ni menys que la reina Kiya. Resulta que el seu fill havia demanat que l'enterressin a prop seu. La reina va morir, sembla, quan va donar llum a aquest fill que va resultar ser el rei Tutankamon.
Avui amb el Pep Ruiz com a cronista de l'època, amb guió de Sílvia Cortés i sobretot amb l'assessorament de la Núria Castellano, egiptòloga, coordinadora d'aquesta exposició al Museu Marítim sobre Tutankamon, que avui hem recreat aquí a l'estudi. Núria, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Escolta'm, aquesta feina d'egiptòloga, m'imagino que tothom t'ho diu, que deu ser com un Indiana Jones, però en versió femenina.
Doncs sí, 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 la veritat és que sí. L'únic que et pregunten, què, on has deixat el fuet? I dius, està guardadet fins que anem a Egipte, llavors allà el traiem una miqueta.
Has viatjat a Egipte? Moltes vegades? Poques?
Doncs tinc la sort de poder anar cada any per poder excavar també en un jaciment. I doncs la veritat és que ja estic comptant les setmanes que queden per tornar una altra vegada.
Cada any vas a una excavació? Sí, sí, i què estàs excavant? A la Vall dels Reis, potser?
No. Estem en una altra vall. No, estem en un jaciment que es diu Oxirrinc, que està a uns 200 quilòmetres al sud del Caire, i és un jaciment molt gran, i estem excavant una zona de tombes d'època faraònica i d'època grecorromana, una fortalesa d'època bizantina i un temple, diguéssim, subterrani. Déu-n'hi-do, també ens trobem força coses.
Perdona, i aneu a l'hivern, imagino, no?
Anem a partir del mes d'octubre.
Perquè si no, allà...
I tot i això, el mes d'octubre, et puc assegurar, el mes de desembre de fa un parell d'anys, el dia 2 de desembre, estàvem a 38 graus.
Mare meva.
Suant.
Sí.
Suant la cancel·lada.
Força, força.
Núria, quina és la troballa que més t'ha impactat o que més t'ha sorprès de la teva feina o l'emoció més gran viscuda?
Home, doncs vam tenir la sort de... Bueno, estàvem excavant una de les tombes d'allà del jaciment, que era la més gran que fins llavors teníem, i es va aparèixer una de les cambres que tenia encara els blocs que segellaven la porta posats, excepte un. I vam dir, calla, aviam si nosaltres també trobem aquí una...
I no et va fer por?
No.
Por a malediccions?
No, i tot i que tenim una espècie d'advertència en una de les tombes, però per ara no ens ha passat res. Tocarem força, per si de cas.
Has vist la pel·lícula La mòmia?
Sí.
T'ha agradat?
Bé, diguéssim que per passar l'estona...
No t'ha agradat gens, ho dic per la versió No sé si és verídic o tindria un punt de verídic aquesta història de la mòmia.
No, el que passa és que, a veure, és divertida, però després hi ha molta gent que realment després es creu, ostres, aquests egipcis posaven escarbats dins de les mòmies i no sé què.
Home, el que sí que sabem aquestes pel·lis és que recreen digitalment com eren les ciutats fa 2-3 mil anys, i clar, per primera vegada potser teniu l'ocasió vosaltres de veure-ho. No sé si és molt fidedigna o no.
No, clar, el que passa és que barregen una miqueta. És com les pintures del segle XIX, que el que feien era col·locar-te les piràmides al costat del temple de Karnak i deies, ostres, aquí on sóc? Estic a la zona de Giza o estic a la zona de Luxor?
T'ho dic perquè jo tinc algun amic paleontòleg que el dia que va veure Jurassic Park va plorar.
Clar.
De veritat t'ho dic, això, eh?
Emocionat?
Clar.
Clar.
Per primera vegada a la història algú havia recreat de manera digital, i en aquest cas sí que molt fidel, com era el moviment dels triceratops i brontosaures i gent per l'estil.
Sí.
Molt bé, doncs segueix apassionada com ets a la teva feina. Núria Castellano, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Per acompanyar-nos. Molt bona tarda. Convidem a tothom a anar a aquesta exposició de Tutankamon i, si us sembla, també us convidem a berenar. Has berenat ja, Núria?
No, encara no.
Doncs cada tarda aquí fem pa amb xocolata.